o sigui, els llaços grocs reclamen la llibertat dels presos.
No, però a mi no m'agraden ni els grocs ni els que pinten amb la bandera espanyola. No m'agraden, és que crec que el carrer no està per això.
Però és que ho estem posant al mateix nivell i un llaç groc no és el mateix que una estelada. Hi ha gent que defensa la llibertat dels presos polítics i no és independentista i no passa res. O polítics presos o no sé com n'hem de dir ja, perquè això és un altre debat.
La tecnologia sempre porta problemes en aquest camp.
Jo dic presos polítics, però aquí cadascú... Llavors, clar que sí que hi ha molts llaços grocs, però llavors expliquem-li, explica-li evidentment el que a tu et sembla el teu fill.
Òbviament, no? Òbviament, però escolta'm, però és que no és aquesta la reflexió. La reflexió és que a mi no m'agrada ni quan es fa servir per un determinat costat ni per l'altre. És dir, quan hi ha una gran pintada, no? Hi ha un gran... Ara s'ha posat de moda quan els llaços grocs que estan pintats, doncs pintem al voltant, no? Una franja vermella i així fem la simbologia totalment contrària. Tampoc m'agrada, és dir, crec que estem mal fent servir l'espai públic
per mi no és la simbologia contrària, que això també és un marc de debat molt interessat. Al contrari d'un llaç groc, no és una bandera espanyola. Un llaç groc reclama la llibertat d'unes persones que es creuen empresonades injustament per una qüestió relativa a la seva ideologia
i
o actes específics.
Tot el municipi,
no ho sé, però una bandera, bandera espanyola, que és molt respectable, és la bandera d'un estat que de moment és el vigent aquí, que té unes forces per legitimar-se, no? Té no només unes forces de seguretat, sinó unes infraestructures, una administració. Llavors, no sé, no? Que entrem ja en uns punts de que tot ho posem al mateix sac i que tant és blanc com negre. Bueno, evidentment tothom ha de tenir dret a la protesta, però...
I que segurament si tots no els municipis estan plens de llaços grocs,
no dubte,
respondrà a que surt la gent al carrer a posar aquests llaços grocs de manera massiva. Per tant... Respon a això, determinat partit polític que contracta una avioneta per demanar que retirin aquests llaços grocs. No, això és de manera espontània. Per tant, igual que quan es retiren, instants després tornen a estar col·locats. I això respon a la voluntat social, no són bens o ovelles que el pastor els diu vinga va, som-hi tots, anem a col·locar llaços grocs, a diferència del que passa a l'altra banda.
Què vols dir amb això?
Que s'han contractat avionetes demanant que es netegi l'espai públic, que s'han fet crides per part de determinats partits polítics incitant a retirar llaços grocs. Com deia molt bé Barbet en un article no fa gaire, no és el mateix plantar una flor que retirar-la. Per tant, amb això ja està tot dit. Tornem al debat de... a resituar el debat en els termes del respecte, no? De la llibertat d'expressió.
Clar, però llavors quan fem aquestes comparatives no és el mateix plantar una flor que retirar-la. Clar, sembla que plantar una flor és una flor, és lo bo, no? És lo correcte, és lo que s'ha de fer, i retirar-la és lo incorrecte, lo que no s'ha de fer.
No, tu la pots plantar o no plantar, però una cosa és constructiva i l'altra cosa és destructiva.
No, però no és una qüestió de destrucció, i jo crec que aquest és el marc mental, no? Es vol imposar que hi ha una cosa que és bona i quan es fa el contrari és el dolent. No, és al final no és una qüestió de construcció i destrucció, sinó és una qüestió de que hi ha una construcció determinada i l'altra construcció ve en contraposició. I m'explico. És a dir, jo crec que no és bo que hi hagi l'altre dia passejant per Badalona veia una gran pintada que deia Comando Badalona, no? I Comando BDN, no? I volien com anem a retirar els llaços grocs. Jo crec que no és bo això, però no per la retirada dels llaços, sinó perquè al final arribarà el punt de la confrontació, i és el que tots hem d'evitar. I quan jo parlo de desescalar em refereixo exactament a això, desescalar en el moment de que a veure si alguns entenen que l'espai públic és de tots i ho hem de respectar tots, i els altres entenen que hi ha diferents accions que es poden fer per reivindicar els seus arguments.
Però Rosa, hi ha una cosa que no hi ha algú que va
al final
a rebentar una cosa amb algú que la col·loca.
A mi hi ha una cosa que no em quadra.
No, però perquè al final tu li estàs donant la...
Les 3 a l'hora, eh? Ja comencem a tenir un popurrí de fet, la veus?
Li estàs donant l'adjectiu de bo a posar llaços grocs, per exemple.
No de bo, d'inofensiu.
I què inofensiu és treure'ls? Quan no hi ha violència, quan tu vas allà i dius, escolta'm, doncs mira, a mi aquests llaços grocs a la plaça del meu poble em molesta, doncs els trauré.
I el que no entenc és que hi hagi paral·lelament des de certs partits polítics, com Ciutadans, per exemple, que que està constantment posant el crit al cel quan per exemple, amb l'agressió d'ahir, no? O encara avui veia per Twitter uns tuits de ciutadans de Rubí que encara no han esborrat, segons els quals l'agressió al fotoperiodista Jordi Borràs la va fer un mosso d'esquadra al crit de Viva Puigdemont, cosa que és manifestament falsa, no? Però bueno, aquell tuit no ha estat esborrat. En
fi. Aquest és l'altre debat, totes les fake news que corren per xarxes, perquè també ajuden a crear aquest brou de cultiu, per dir-ho d'alguna manera.
Llavors, aquest tuit particular, com n'hi ha molts d'altres, perquè estem parlant d'un partit polític que manté aquest tuit al seu timeline i no l'ha esborrat, i està fent aquest partit crides a això, no?, que el conflicte s'està exacerbant, etc. I llavors tenim el fundador de Ciutadans a Catalunya, Arcadi Espada, detingut ahir o identificat, com a mínim, a l'Ametlla de Mar per estar tapant un llaç groc, no?, per estar-lo retirant o repintant. A mi, clar, això no m'acaba de quadrar, no? És com una mica allò, posar llenya al foc i després voler-lo apagar, no ho sé, jo crec que hem de començar a parlar una mica de les coses pel seu nom, no? Llavors, hi ha certs partits que estan cridant a fer unes coses, però en realitat n'estan instigant unes altres, i a mi m'agradaria que el rebuig de la violència fos rotund i explícit en tots els casos, i dient les coses pel seu nom i posant els responsables, etiquetant-los del que són, no? Perquè...
Però jo crec que amb això no tindrem cap tipus de discussió, vull dir que, vaja, ho hem intentat fer des del primer moment. Condemnar la violència sempre, tota la violència sempre, vagi d'on vingui, tu parles molt, no, del periodista Jordi Borràs, pues, és obvi que sempre la violència s'ha de condemnar. I el
parlo d'ell perquè ho va patir en primera persona.
Perquè formeu part del mateix col·lectiu i és així, no? Vull dir que no passa res, i al contrari, sempre l'hem de condemnar i no ens hem de cansar d'aprofitar els micròfons públics per fer-ho, no? Vingui d'on vingui, procedeixi d'on procedeixi, sigui un mosso d'esquadra, sigui un policia nacional, sigui d'on sigui. Ara bé, això el que no ens pot tapar és el debat de fons que estem tenint, no? I és tota la polèmica dels llaços grocs i de l'ocupació de l'espai públic, no? Marina abans deia, no?, el tema que s'amagava aquest debat amb la llibertat d'expressió. Jo no crec que sigui tant un debat que s'amaga, no?, el posar o treure els llaços grocs amb la llibertat d'expressió, sinó amb la llibertat i el dret de gaudir, de disfrutar d'uns espais públics comuns per tots. Jo entenc que és molt més senzill, insisteixo, igual tinc una mica més d'edat i deixeu-me que posi l'exemple una altra vegada del meu fill, però clar, jo tinc un fill petit que quan va al parc no m'agrada haver d'explicar-li versions polítiques, no, vull que vagi al parc a gaudir i a jugar amb els seus amics i que no estigui envoltat d'una ideologia. Hi ha espais per reivindicar, sempre hi ha espais per reivindicar-ho, però home, igual hauríem de fer tots un exercici més de socialització i d'intentar conviure els uns amb els altres amb tota la llibertat, i com ho hem fet sempre, perquè jo...
Probablement a les filles d'en Forn o d'en Turull tampoc els agrada haver d'anar a classe i explicar perquè el seu pare està a la presó, i això sí que em sembla molt més gruixut que tu no li hagis d'explicar al teu fill què vol dir un llaç groc.
Al final,
tant, sí que situaria
jo, no m'hi ficaré jo amb les filles de ningú, jo parlo del meu perquè és el meu i punt.
Estem posant a la mateixa balança dues coses que no poden ser-hi.
No, jo crec que estàs posant en la balança dues coses que no poden ser segons el teu punt de vista, però al final estàs comparant situacions completament diferents. I abans la Elisenda ha fet el joc semiàtic, no?, dels presos, que són o deixen de ser, i si hi ha unes persones que estan ara mateix a la presó, no és perquè pensin d'una determinada manera, sinó perquè un jutge considera que han comès uns actes que poden ser delicte, per dir aquí la justícia decidirà el que hagi de decidir.
Com ha fet la justícia europea? Que ja decidirà.
No vas dir alguna cosa, Eli?
Tornant al tema de... Bé, jo crec que el debat sobre l'empresonament o no és un altre debat, no? Sí. Que no és el que estem tenint i que potser ja bé, és una altra història. Sobre la qüestió aquesta de... Que potser sembla una mica, però... que l'espai públic, i torno, ha de ser impolut i que els nens no han de sentir parlar de política i tot ha de quedar... blanquejant, no, diguéssim, Bé, doncs, no sé, cadascú que faci el que vulgui, però al final, doncs, el que passa a la societat passa també amb els nens i nenes, eh? No és que se'ls hi ha idea i els nens i nenes que han de pensar, però sí que fomentar una educació crítica i que
es pugui parlar de tot. Una cosa amb l'altra. No és compatible,
sí, és compatible
a conviure amb el màxim respecte amb fomentar un esperit crític amb el nen. Jo crec que és totalment compatible.
Clar que sí, però per això que, no és... que la reivindicació, és a dir, que posar una pancarta al carrer no té, no sé, a vegades vaig pel carrer i veig pancartes de coses que no m'agraden o reivindicacions que jo no comparteixo, però no es tracta de que aquestes pancartes hagin de ser aprovades absolutament per tothom. Són reivindicacions que n'hi ha de diverses, i a més, tornant al que comentaves tu, no? que és que a més són una reivindicació prou majoritària a la societat catalana, perquè si no, vull dir, ningú ha contractat un exèrcit de persones que cobren per posar llaços grocs, la gent els posa perquè pensa que els ha de posar, llavors bé, no sé, em sembla que estem com donant voltes a la roda,
final,
no?
Si em permeteu, eh? Jo ahir arribava del País Basc, perquè allà hi tinc família, i a un munt de pobles, les pancartes dels presos polítics, dels presos bascos, perdoneu, sense cap problema. Segur que li ofenen a molta gent aquelles pancartes allà, però no hi ha ningú, no hi ha cap campanya orquestrada per retirar-los.
Una anàlisi, o jo crec que una reflexió a la qual totes coincidíeu, no? Era la necessitat de desescalar algunes deies tensió, les altres deies violència, però no, una mica de relaxar aquest tipus de debat, però clar, per part de qui?
No, per part de tots, no? Perquè quantes setmanes portem dient que ens espera una tardor calenta?
Sí, no? Moltíssimes.
Jo crec que lo de la tardor calenta ha sigut com tot l'estiu, portem...
Però la tardor calenta és en referència a l'actualitat política, no?
Sí,
i aquest debat no està...
L'actualitat política després té el seu reflex en el que passa en la societat, i al final hi ha uns representants polítics, però la gent després es manifesta i fa en funció. L'últim trimestre de l'any passat així ho vam viure, no? Que tot... I a més, recordo escenes... que jo crec que seran difícils de tornar a veure, no? Durant el setembre i l'octubre, no? Nens, adolescents que anaven amb els Walmart, no? Escoltant la ràdio perquè volien saber exactament què passava en tot moment, no? Per tant, quan parlem de desescalada, ha de ser per part de tots. Si ja veiem que hi ha un cultiu o que la societat encara no ha desenfredat tot el que ha passat, crec que fem un flac favor si no ens acabem de posar tots a fer-ho de forma responsable, sobretot els que tenen la responsabilitat política, perquè està en les seves mans, no està en les nostres, per exemple, no? que podem opinar o deixar d'opinar o escriure o deixar d'escriure un determinat article, que també, però al final els que tenen responsabilitat política és el que ho han de fer. Què vol dir desescalar? Home, jo crec que desescalar va totalment en contra de dir, per exemple, que s'ha d'atacar l'Estat. Això no és desescalar, això és intentar atiar més al foc, no? És dir, que quan parlo de desescalar, precisament parlo d'això.
Hem escollit una paraula complicadíssima,
sí, per tu, Lía. Sí, que tenim brackets més, eh? Costa més, eh?
Però... Jo torno un altre cop, és a dir, aquestes crides blanques a no, la neutralitat a l'espai públic, no, hem de desescalar, no, és que no... Vull dir, no partim d'una situació... És a dir, quan hi ha una situació que una part molt important de la societat percep o viu com una injustícia manifesta, com és el fet de tenir persones que gran part de la societat catalana considera injustament empresonades i que seran jutjades la propera tardor... Quan s'ha reivindicat per activa i per passiva la qüestió de l'independentisme i no hi ha hagut una via, no? Vam veure la tardor passada i ja sabem com ha acabat, i un referèndum acordat segueix semblant una cosa ara mateix del tot improbable. Vull dir, no, clar, les crides a desescalar, no?
Bona!
Estan bé, però... No sé, vull dir, no es tracta de desescalar així gratuïtament i ja està, no? Sinó que hi ha unes reivindicacions i hi ha una situació en què si hi ha una reivindicació és perquè hi ha coses a reivindicar que a la gent no li semblen bé. No es tracta de dir ens anem tots cap a casa i aquí no passa res.
I que desescalar mai pot ser sinònim de tapar, d'amagar o fins i tot d'oblidar, no? I jo crec que... a un altre nivell, però això s'està veient aquests dies també amb tot el tema del Valle de los Caídos, no? Coses que es van anar tapant durant una certa època en pro de la convivència, i al final tot allò acaba suporant perquè no s'ha curat aquella ferida, no?
Totalment.
Ara fèieu referència a aquesta tardor política, no?, que hem anat parlant al llarg de tot l'estiu i que segur que se'n seguirà parlant les properes setmanes. De fet, aquesta fórmula, no?, de parlar de tardor política calenta, és perquè, clar, venen cites que ja les tenim, no?, que les comencem a veure allò a l'horitzó, com són l'11 de setembre, l'aniversari de l'1 d'octubre, el judici contra els presos, a finals de maig tindrem eleccions municipals, és a dir, que tot plegat serà un any que ja es fa preveure que políticament serà intens. Amb tot plegat, òbviament, els partits ja comencen a preparar aquestes eleccions, les municipals, les del maig, les del 2019, i aquesta setmana qui ha mogut fitxa han estat Assemblea Nacional, el Moviment de Primàries per Barcelona i també Primàries per la República. Dèiem que totes tres entitats han signat un acord per promoure primàries independentistes per les eleccions municipals, que de moment, hem de dir-ho, no tenen gran suport dels partits independentistes, però que volen convertir-se una mica en aquesta llista única que ho aglutini tot plegat. Demà, de fet, s'obrirà el cens per aquestes llistes, i avui volíem parlar amb un dels seus impulsors, que és el Jordi Graupera. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia, com esteu?
Explica'ns una mica com seran aquestes primàries. S'hi podrà presentar tothom?
Bé, sí, la idea és que s'hi pugui presentar tothom, que hi pugui votar tothom. Diguem-ne que el llindar per poder-se presentar sigui el més baix possible, perquè el sistema, diguem-ne, d'elecció dels candidats que hi ha d'haver a les llistes sigui el màxim de porós. El principi de fons que defensem és aprofitar la mobilització que existeix a la societat catalana per posar-li com a tema de conversa al seu municipi, és a dir, en el nostre cas Barcelona, i aprofitar el talent que existeix, la resistència psicològica que existeix, la capacitat organitzativa que existeix, el coneixement que existeix i el talent que existeix a fora de l'esfera pública o de l'esfera política, i incorporar-la a partir d'un debat obert, crític i intens a l'esfera política. I això és el que intentarem. Es pot presentar tothom i pot votar tothom. Uh-huh. L'únic que caldrà fer és anar això que deies ara del registre de votants, el web que hem obert, que es diu primarioscatalunya.cat, i allà t'inscrius pel cens i ja podràs votar, i també et podràs inscriure pel teu municipi per si vols presentar-te a les primàries.
I com es regularà? Amb avals?
Aviam, ara mateix el reglament que hi ha vigent és el reglament que vam aprovar a Primàries Barcelona. Uh-huh. I és un reglament que no demana d'avals, perquè nosaltres creiem que l'aval és una barrera d'entrada que premia aquells que són coneguts, com ara jo, per exemple. Per mi aconseguir 1.000 avals és una cosa que no és gaire difícil. Però per una persona d'una associació de veïns o d'un barri concret o que vol denunciar una problemàtica concreta i treballar-hi, aconseguir 1.000 avals és molt onerós. I per tant, en el reglament vigent no calen avals. Ara, a l'acord que hem signat amb l'ANC, hem signat que el reglament entrarà en una fase d'esmenes per tal que les territorials de l'ANC puguin dir-hi la seva. I podria ser que al final d'aquest procediment s'aprovés que hi ha d'haver alguns avals. Però ara per ara no calen avals, i la gent que ja s'ha inscrit per ser candidat, que hi ha 7 o 8 persones, aquestes, segons l'acord que hem signat amb l'ANC, no perden els seus drets com a candidat.
Uh-huh. Però feia referència a Barcelona. De fet, tu has impulsat les primàries a Barcelona. T'hi presentaràs? Uh-huh.
Sempre he dit que sí, que jo m'hi presentaria i que a més les guanyaria.
Barcelona tindrà un reglament especial?
Barcelona tindrà un reglament especial perquè Barcelona és una ciutat particular i que té unes necessitats particulars, té un volum de gent particular, també els regidors que poden entrar a l'Ajuntament són diferents d'un poble. En un poble, 5 regidors pot ser tota la llista, diguem-ne, no? A Barcelona hi ha 41 regidors al consistori, i per tant una demana d'unes necessitats especials. Sí, hi haurà un reglament particular per Barcelona, que, insisteixo, continua vigent el que tenim aprovat, que és el web de primàries.barcelona, i que la gent es pot apuntar ja de candidata, si vol, i ja està, i aleshores, això, les particularitats internes de Barcelona.
Uh-huh. El pacte amb l'ENC l'hem de llegir com una mesura de posar més pressió als partits independentistes?
No està fet per posar pressió als partits independentistes, però certament els hi posa pressió. Sempre he dit que a la proposta que vaig fer al Teatre Victòria al març d'aquest any era una proposta que era una mica una bogeria, no? Perquè d'entrada era molt difícil convèncer les direccions dels partits que acceptessin renunciar a la seva autoritat i renunciar al seu poder i cedir-la a la mobilització ciutadana. I per tant, que això havia de ser com un joc de fitxes de dominó, que cada fitxa tira la següent. La primera fitxa que havia de caure era que hi hagués prou suport popular. I ens hem marcat un límit de 30.000 signatures, que el vam aconseguir molt ràpidament. La següent fase era la societat civil, I aquesta és la fitxa que ha caigut ara, que és la de l'ANC. La següent fase són les bases o militants dels partits polítics, que si s'apunten a aquest cens, i aquest cens és molt nombrós, hi ha milers de persones que volen votar en aquestes primàries, això posarà pressió als partits. Després, el món del Puigdemont, de la Crida, de l'exconvergència, com vulgueu dir-ne, és el partit que té més incentius per intentar sumar-se a aquestes primàries. Si cau aquesta fitxa, aleshores ja només quedarà la fitxa d'Esquerra Republicana. Doncs anem avançant. El calendari es va complint de moment i estem, diguem-ne, sempre negociant i sempre intentant convèncer-los que això és el millor per tothom, el millor per la nostra cultura política, que està en franca decadència i en crisi, el millor per, diguem-ne, el rendiment de comptes de les nostres polítics, que els costa molt de fer-ho, i el millor per tenir un projecte per Barcelona que sigui el millor projecte urbà que es pot oferir ara mateix al nostre país i per guanyar les eleccions.
Ara feia referència a la Crida. Si els tres partits independentistes, PDeCAT, Esquerra, CUP, no s'hi sumen, vosaltres continuareu endavant amb aquestes primàries?
Sí. Sí, sí. Nosaltres arribarem fins al final. Les primàries no només és un mecanisme de selecció de personal, no només és un mecanisme per facilitar que hi hagi una unitat natural, no una unitat basada en xantatges, en pressions, en tot això, sinó una unitat com la que es va produir l'1 d'octubre, que allà ens hem trobat a les escoles gent de manera natural, sense cap mena de pressió emocional per ser-hi o de xantatge emocional, i vam ser perquè hi volíem ser. Les primàries permeten aquesta mena d'unitat, però no només persegueixen aquest objectiu, també persegueixen un objectiu de reforma de la nostra cultura política, de canvi de la nostra cultura política, de transformació de les nostres elites polítiques, de transformació, diguem-ne, de la mena d'errors que es van cometre la tardor passada i que continuem cometent i que fa que el nostre Parlament, diguem-ne, i les nostres institucions vagin perdent poder, que es degradi la vida pública, que es degradi la vida civil. Ara n'estàveu parlant. Això és són símptomes de decadència de la nostra esfera pública. Les primàries són el primer pas, el mínim del mínim, per començar a revertir aquesta situació. Per tant, si els partits continuen tancats en banda, si els partits no volen entrar a admetre que això és una decisió que hem de prendre col·lectivament, aquesta mena de decisions, aleshores nosaltres començarem igualment i arribarem fins al final i, si cal, ens presentarem a les eleccions.
En Quico Sallés explicava ahir al Món.cat que divendres us veu reunir unes quantes persones a Cardona per parlar de les primàries a Barcelona, i entre d'altres noms llegíem Ferran Mascarell, Eduard Pujol, el conseller Jordi Puigneró, la mà dreta Pere Aragonès, Albert Castellanos, l'exconseller Carles Mundó. En què va consistir? Veu arribar a algun acord?
Bueno, aviam, aquesta reunió era una reunió discreta, per dir-ho així, no pas secreta, però una mica discreta, i la gent hi va anar amb el benentès que parlaríem entre nosaltres sense fer una roda de premsa després ni res de tot això, perquè aquesta mena de negociacions demanen de molt de temps i demana que la gent pugui parlar primer honestament sobre el que pensa, sobre el que està en desacord, i aleshores a partir d'aquí poder posar-nos a treballar. I aleshores el Quico Sallés, que és el zorro del periodisme català, no sé com se'n va assabentar, i tot i que ell afirma que estava fent turisme per allà i que va ser casualitat. Ella era d'aquests noms i, per tant, jo no ho negaré. Hi havia aquestes persones. L'objectiu del sopar era parlar de Barcelona, parlar de les primàries, parlar de la llista unitària, però el que es va dir en aquell sopar, jo puc parlar el que vaig dir jo, però el que van dir els altres, cadascú li toca explicar-ho.
Però va sortir amb bones sensacions d'aquesta reunió discreta?
Sí, vaig sortir amb molt bones sensacions. Això no vol dir que haguem arribat a cap acord, ni que estiguem més a prop o més lluny o més el que sigui, però el que sí que és veritat és que quan tu t'asseus i et dius la veritat a la cara, sense això, sense la pressió de la premsa, sense haver de fer veure que una cosa és una cosa o una altra és una altra, sinó que dius amb honestedat el que penses, això ajuda molt, perquè amb el roce va el carinyo, no? I aleshores això ajuda molt.
Per tant, podríem dir que hi ha almenys bona voluntat per part dels partits d'arribar a algun acord a la ciutat de Barcelona?
No podria anar més enllà perquè no puc parlar per ells. Només per part meva hi ha molta bona voluntat per arribar a un acord, i el que hi ha és una conversa franca, honesta, sense retòriques buides, sense massa floritures, sinó dient-nos les coses com les pensem, i per tant això és un primer pas.
Si més no, amb lideratges com el d'Ada Colau o el possible candidat Manel Valls, que encara s'ha de confirmar, però això posaria una mica més de pressió per la unitat independentista en el cas de Barcelona, concret?
Sí, estratègicament és evident. No només això, sinó que tal com es planteja el mapa electoral municipal a Barcelona, no hi haurà ningú que tingui un resultat, diguem-ne, espectacular. No, aquelles majories que tenia el Maragall, que tenia 20 regidors, no? Això no passa. Penseu que els vots que té ara mateix Ada Colau, que són 176.000, són menys que els que treia Convergència quan perdia contra Maragall. És a dir, la fragmentació de l'espai municipal és molt gran. Això vol dir que a la proper consistori de Barcelona hi governaran o bé una coalició de partits que assumin majoria absoluta, o bé el que hagi obtingut més vots, que és el que va passar a les últimes eleccions, que l'Ada Colau, amb 11 regidors de 41, governa, i amb 176.000 vots, governa. És el mateix que va passar amb Trias anteriorment, que va treure també 175.000 vots. Per tant, estem en aquest joc, no? Això vol dir que qui tregui més vots tindrà un plus, segurament, perquè tots els pactes possibles són molt difícils. Mira, penseu-hi. Hi ha un pacte possible que és Colau amb Ciutadans. Realment aquest pacte és possible ara mateix a Barcelona? Hi ha un altre pacte possible que seria una mena de tripartit entre el PSC, Colau i Esquerra Republicana, suposant que arribessin, diguem-ne, a majoria absoluta, no? Realment ara mateix el PSC o el PSOE es pot permetre el luxe de fer alcalde Bosch o no, o poden estar al mateix govern o no, si això és més possible del que ens pensem, però si, i si es tracta de desbancar Valls, doncs potser també. Una altra possibilitat és Valls, PSC, PP, no? Si això, si això sumés majoria absoluta, això podria ser una possibilitat també, tot i que potser tampoc interessa als socialistes. Per tant, el joc és un joc que està molt obert, i qui tingui més vots que ningú, com que segons la llei municipal, si ningú suma majoria absoluta, a diferència del Parlament, que es repeteixen eleccions, a l'Ajuntament no es repeteixen, sinó que governa el més votat. Per tant, si anem plegats, o si tenim un projecte de ciutat tan engrescador que és pel 99% de la població de Barcelona, que inicia un procés de reconciliació basat en els principis democràtics i en un projecte de ciutat, aleshores tens oportunitats de quedar el primer, perquè la ciutat s'està degradant. I aleshores aquí tens un plus per convertir Barcelona en la capital d'un espai europeu molt gran.
Bé, Jordi Gropera, que el joc està obert. Moltíssimes gràcies avui per estar al Via Lliure, Jordi.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
Adéu, bon dia.
Una abraçada.
Elisenda, Rosa, Marina, com ho heu vist tot plegat? Perquè se'ns està tirant el temps a sobre, que avui tenim molt poc temps de tertúlia.
Jo una cosa molt ràpida, fent números, sentint el que comentava en Graupera, que penso que l'honora, no?, aquesta iniciativa d'intentar regenerar la manera com els candidats arriben a presentar-se i organitzar aquestes primeres i tal, però ell deia que és el millor per tothom, això de fer la llista única. Jo amb els números a la mà no ho sé, vull dir, potser és que no, que ell tenen dades o informacions que no tinc, però...
Però clar, el 99%.
El que, perdona?
Que ha arribat a dir percentatges molt alts.
Clar, almenys, jo no sé si s'han fet enquestes d'aquest tipus a la ciutat de Barcelona, però sí que hem vist què ha passat al Parlament quan les forces independentistes, Convergència i Esquerra, s'han presentat conjuntament i quan s'han presentat per separat. I la realitat és que quan s'han presentat per separat han obtingut més suports. Segons una enquesta del periòdico, que ara no em vull equivocar perquè la tinc aquí, però crec que era del mes de maig, perdoneu si n'hi ha de més recents i no les tinc a mà, però... deia això, no?, que quedarien a Barcelona en Comú, Esquerra i Ciutadans molt, molt freca, freca l'Ajuntament. Clar, fent números, donaven aquesta enquesta 8-9 regidors Esquerra i 6 al PDeCAT, dels 10 que té actualment, sumant això serien 15, no?, que ja són més dels que té ara a la Colau, no?, si no m'equivoco. Llavors, no sé, a mi els números no m'acaben de quadrar en el sentit de dir això realment és el que aconseguiria més vots independentistes o al contrari, quan l'independentisme només té com a única, únic punt en comú, perquè l'altre tema és quin altre programa hi hauria en comú a banda de l'independentisme, no? I què es pot fer des del municipalisme per l'independentisme, que també es poden fer coses, però vaja, són unes eleccions municipals.
La lògica municipal funciona potser d'altra manera.
Jo tinc preguntes, jo tinc aquests dubtes.
Jo em volia referir a això, no?, perquè és veritat que el Jordi Graupera doncs, basa tot el seu projecte, no?, i a l'entrevista ho ha dit, no?, doncs la unió dels partits independentistes. Estic totalment d'acord amb l'Elisenda. Ja hem vist com acaben aquestes unions, vull dir, és veritat que ho hem vist al Parlament, però que més enllà dels punts en comú que res tenen a veure amb la lògica municipal i de les que ell en aquest cas no ha parlat ni en aquesta entrevista ni molt, no? Sí que és veritat que després la fragmentació electoral i els partits, com són tan jeràrquics, hi ha un punt en què cada partit, o digue-li que vol la seva quota, digue-li que vol el seu espai, digue-li que vol la seva notorietat, però aquestes unions, i Esquerra i Junts i el PDeCAT ens ho han demostrat abans de l'estiu, tenen després un desequilibri o una confrontació dialèctica i pública molt important. Insisteixo, els partits, com a mínim els partits com els tenim més clàssicament entesos, no? Necessiten aquest espai, necessiten la seva visibilitat, i les unions, tot i que òbviament són lícites i poden tenir el projecte que vulguin al darrere, no crec que tinguin aquest futur tan esperançador que els hi augura. Com a mínim la lògica parlamentària ens ha demostrat que no. Com a mínim la lògica parlamentària ens ha demostrat que no. I la lògica municipalista, tenint en compte que són unes eleccions municipalistes i que només estem parlant de la unió d'uns partits independentistes per fer no sé què en aquest sentit, està molt bé, però també estaria molt bé que expliquéssim quin projecte per Barcelona més enllà de construir no sé què, no? Sinó quin projecte per Barcelona, pels ciutadans de Barcelona, pel seu dia a dia, són amb els que tindran aquests punts en comú.
Marina?
Sí, jo crec que serà interessant també veure a l'altra banda si s'acaba configurant també una candidatura a l'entorn de Valls, i que això també pot fer acabar fent acomodar-se o no dins d'aquest projecte unitari de l'independentisme, no?
Mm-hmm. Per tant, ara encara queda molt terreny de joc
i
per
no
jugar.
I no m'allargo perquè s'han dit els pips.
Sí, que jo crec que seria una molt...
la gota malaia,
segons, però molt mala opció, no? Perquè al final si...
Per tots.
Mm-hmm. Sí, com a ciutadans crec que seria molt mala opció si ens en presentem l'any que ve amb unes eleccions, on s'afrontem unes eleccions municipals l'any que ve, amb dos candidats, un que representa, no? un món independentista, digue-li com vulgui, un altre al voltant de la figura que podria ser el Manel Valls. Si aquestes són les dues opcions, jo crec que sí que haurem perdut molt com a de qualitat democràtica, no? En aquest sentit, jo crec que Barcelona requereix molt més que això, requereix aquesta pluralitat d'idees, de projectes, de programes i de futur, no? I per tant, contra més gran sigui l'espectre, jo crec que al final és millor pels ciutadans, perquè després estarem obligats, o estaran obligats els polítics, a fer aquests pactes o arribar a aquests acords, que són molt més, entenc, bons des d'un punt de vista de qualitat democràtica, que no pas aquests pactes preelectorals que ens acabin abocant a un... diguem com a un, no? Als Estats Units, no? O blanc o negre. Jo crec que, o com a mínim la nostra cultura política, o no és en aquest sentit.
La tardor política calenta, que dèiem, no? Que s'acosta, que encara donarà de
tardor,
molt
d'estir. Tardor, hivern i primavera.
Sí, i maig. Elisenda Rovira, Marina Fernández, Rosa Lamo, moltes gràcies per estar avui al Via Lliure.
Moltes gràcies.
Passar un minut, mira, ara dos minuts, de 11:45, publicitat i tornem.
Viatges per autopista? La seguretat és important per tu i per nosaltres. Autopistes, t'acompanyem en els teus desplaçaments perquè els teus viatges siguin més còmodes i segurs. Davant qualsevol incident, situa't darrere de la barrera o el més allunyat del trànsit i protegeix-te. Viatge segur amb autopistes.
Perquè construeixes el teu camí. A EAE Business School t'acompanyem i t'ajudem a aconseguir les teves metes. Descobreix a EAE Pones, el nostre Executive MBA, embastada a la Universitat de Lavern, a Califòrnia. Creix professionalment amb un dels millors MBA del món, segons el rànquing QS. Matricula't ara, últimes places. EAE, we make it happen.
RAC1 i CaixaBank presenten divendres 31 d'agost a partir de les 8 del matí edició especial del Món a RAC1 amb Joan Lluís García des del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Presentarem la nova temporada de RAC1 amb tots els editors de l'emissora i les actuacions musicals de Buos, Mishima, The Crab Apples, Cederland i Judith Nederman i Edna Sey. Recordeu, divendres 31 des del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, edició especial del Món a RAC1. No hi falteu.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Molta ràdio i molta música. RAC1, tots som un. Amb la col·laboració de Sant Antoni Comerç, Mercats de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. Així sona l'estiu RAC1.
L'estiu és llibertat.
Feu estiu amb RAC1. Tots som estiu.
Viatges per autopista? La seguretat és important per tu i per nosaltres. Autopistes, t'acompanyem en els teus desplaçaments perquè els teus viatges siguin més còmodes i segurs. Davant qualsevol incident, situa't darrere de la barrera o el més allunyat del trànsit i protegeix-te. Viatge segur amb Autopistes.
Fins aquí l'entrevista. Gràcies, Sharon Stone. Digue'm, Sharon, com t'ho fas per semblar una dona nova cada dia?
Canviar. Aquesta és la clau. I amb Xin Xin canvio d'ulleres tant com vull. De l'única cosa que no canvio és d'òptic. Jo trio Aflelo.
Aprofita aquest estiu. Amb Xin Xin, les teves segones i terceres ulleres per un euro més. Només fins al 31 d'agost. Demana cita ara a Aflelo.es.
RAC 1 i CaixaBank presenten divendres 31 d'agost a partir de les 8 del matí edició especial del Món a RAC 1 amb Joan Lluís Garcia des del Mercat de Sant Antoni de Barcelona. Presentarem la nova temporada de RAC 1 amb tots els editors de l'emissora i les actuacions musicals de Buos, Mishima, The Crab Apples, Cederland i Judith Nederman i Edna Seim. Recordeu, divendres 31 des del Mercat de Sant Antoni de Barcelona, edició especial del Món a RAC 1. No hi falteu.
Us esperem a tots, el primer que arriba, el primer que seu.
Molta ràdio i molta música. RAC 1. Tots som un. Amb la col·laboració de Sant Antoni Comerç, Mercats de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona.
RAC 1. Fes camí amb sabates noves. It's Audi Time. Unitats en estoc Audi Retail Barcelona. Diferents talles i colors. Ofertes vàlides només fins al 31 d'agost o fi d'existències per a vehicles matriculats. Descobreixeu a Catalunya Wagen, al carrer Berlín cantonada Numància, al centre de Barcelona. Audi Retail Barcelona.es.
Torna la mostra gastronòmica de Llinars del Vallès, la festa de la gastronomia i l'enologia.
El 31 d'agost i l'1 i 2 de setembre podràs fer diverses degustacions amb més d'una vintena d'expositors a la plaça dels Països Catalans.
Una àmplia varietat de cuina nacional i productes de qualitat i proximitat a la mostra gastronòmica de Llinars del Vallès.
Vine a gaudir del bon beure i del bon menjar.
Papa, puc agafar aquesta llibreta?
Sí, és clar.
I aquesta motxilla?
A mi em falten rotuladors.
Agafeu tot el que necessiteu.
Subscriu-te a La Vanguardia per només 38 euros al mes i emporta't 100 euros de regal per qualsevol botiga a Bacus Cooperativa. Truca ara al 933-444-800 i aconsegueix tot el que necessiten per aquest nou curs.
Ja coneixes Mister? El joc de futbol en línia amb el que podràs treure l'entrenador que portes dins. Dirigeix el teu propi equip amb jugadors reals i competeix contra altres Misters com tu. Gestiona el teu equip jornada a jornada per ser el millor i guanyar grans premis. Descarrega't l'app de Mister o registra't a mister.mundodeportivo.com i comença a jugar. Tu ets el Mister.
RAC, RAC, un programa rodó.
Home, rodó, rodó.
Un programa curiós.
Sí, hi ha moltes preguntes.
Un programa entretingut.
Sí, millor dir entretingut que refrescant.
Trepidant.
Com? Vols dir picadet, no?
Eclèctic.
Sí, sí.
Personal molt divers.
Un programa d'estiu.
Som a Hawaii.
A RAC 1, Hawaii 1905. Turisme comercial, salts de taurons, viatges per de dos sense passaport, obsessions, qüestions de principis i finals, codictadores, temps variables, mixos i remixos, pel·lis impossibles, últimes paraules cèlebres, el que escolten els que van amb auriculars pel carrer.
Què escolten?
De dilluns a divendres, de 7 de la tarda a 10 de la nit, Hawaii 1905. Amb Jordi Beltran, a RAC 1. Tots som bons!
That is all.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC 1.
En el, a les 10:37. En el que portem d'any, ara sí, les carreteres catalanes ja sumen més de 130 morts i un centenar d'accidents. Però, més enllà dels que perden la vida, els accidents es cobren un altre tipus de víctimes. Aquells a qui queden seqüeles físiques o mentals. Sovint, però, aquest tipus d'afectats no saben com actuar ni quins tràmits han de seguir. Per tal de facilitar tot aquest procés dolorós, el 2012 la Generalitat va posar en marxa una eina pionera a l'Estat, que és el Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit. Per conèixer més, podem saludar a aquesta hora del matí la Marilina Ferrer, directora i coordinadora de l'àrea de Psicologia d'Stop Accidents. Marilina, bon dia.
Hola, bon dia.
Exactament en què consisteix aquest servei?
Doncs el CIAP és un servei d'ajuda i orientació i informació a les víctimes d'un accident de trànsit que han quedat afectades o als seus familiars. És un servei que està adscrit al Servei Català de Trànsit i es va crear per donar resposta a la situació de vulnerabilitat i desorientació en què es troben tant les víctimes com totes les persones, vull dir, que estan afectades per un accident viari. L'objectiu és el fet de, és oferir ajuda, és oferir informació i orientació, que sigui una orientació objectiva i especialitzada perquè les víctimes puguin portar a terme tots els tràmits que són necessaris fer en aquests moments, no? Tant com conèixer quins són els recursos que estan al seu abast, quins són els seus drets, i poder rebre també suport o atenció psicològica en la seva recuperació davant d'un accident de trànsit, perquè la situació de desemparament i de vulnerabilitat en què queden les víctimes després d'un fet bueno, tan dolorós, no? Vull dir, com pot ser que és el patir un accident de trànsit amb unes seqüeles, amb unes conseqüències greus, és molt alt. Llavors, era necessari que es posés en marxa un servei com aquest, que és una reclamació que des de Stop Accidents veníem fent des dels seus inicis.
Mm-hmm. Quanta gent s'ha atès?
Doncs des que es va posar en marxa s'han atès més de 2.000 persones. És un, bueno, un número bastant elevat de persones demanant informació sobre, bueno, sobre aquest servei, demanant informació sobre recursos i sobre els seus drets.
Mm-hmm. Com s'hi accedeix? És a dir, com entren en contacte les víctimes amb aquest servei?
Doncs poden entrar en contacte per telèfon. Hi ha un telèfon de contacte que és el 900-100-268. És un telèfon gratuït al qual totes les persones que han patit un sinistre, els seus familiars o amics, no? Vull dir, que tinguin dubtes respecte al que han de fer, com han d'actuar, poden trucar. Està operatiu de dilluns a diumenge, de 9 a 8 de la tarda, amb el qual és un horari molt ampli. Es poden posar en contacte també a través de la web, a través de la pàgina web, i llavors se'ls pot fer atenció telefònica o telefònica, presencial, o a través de la web, no? Vull dir, pot ser les respostes en funció del tipus de demanda. Mm-hmm. Que es faci.
Clar, tu deies que els assessoràveu tant pel que feia a termes legals, no, quins tràmits havien de seguir, també es donava atenció psicològica. Quines són les demandes que us trobeu més freqüentment? És a dir, una persona quan ha patit un accident, normalment què és el que us demana d'ajuda?
Doncs en primer lloc, les demandes més habituals són pels tràmits orientació jurídica i legal, és a dir, quins són els drets que tenen les víctimes i quins són les gestions que han de fer per fer les reclamacions pertinents, on s'han d'adreçar. Les demandes psicològiques, tant a nivell de com fer la comunicació del que ha passat a altres membres de la família, quins són els recursos, diguem, que hi han disponibles, on poden rebre atenció psicològica o social, i en últim lloc estarien les derivades del que són els tràmits policials. A vegades, on tenen que anar a buscar, els atestats o les actuacions d'informació, quines són les actuacions que fer les cossos policials.
Queda clar, per tant, que en un moment de vulnerabilitat com és en el que es pot trobar algú després de patir un accident, és més que necessari aquest suport, ja sigui a nivell legal, a nivell d'assessoria psicològica. Amb Marilina Ferri, directora i coordinadora de l'àrea psicològica de Stop Accidents, moltes gràcies avui per estar al Via Lliure i donar-nos una mica, posar-nos una mica més de llum sobre aquest tema.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bon dia. Les 10:42.
Una guerra sense trets.
Escoltem aquesta frase i aquesta sintonia, vol dir que teníem el Ramon Usall als estudis. Ramon, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Avui tornem una setmana més per parlar de política, d'història, de l'esport, de quin paper juga tot plegat. I avui quin esport descobrirem?
Avui parlarem de bàsquet.
De bàsquet? I sí, cap on viatgem?
Sí, mira, viatjarem en el temps. El bàsquet és un esport que va néixer a finals del segle XIX als Estats Units, però no anirem fins a aquella època, sinó una mica més endavant, per veure com, paradoxalment, un esport que havia nascut als Estats Units es va convertir, durant la segona meitat del segle XX, en un dels camps preferents de batalla esportiva de la Guerra Freda i una disciplina on els soviètics, amb tensió permanent amb els Estats Units, sí, van arribar a desafiar els nord-americans que havien estat els creadors i els grans dominadors d'aquest esport.
Sí, la guerra per conquerir l'espai i la guerra per conquerir les pistes de bàsquet.
Sí, sí, també hi és. I jo crec que si parlem de bàsquet hi ha un equip que tots recordarem, que és el Dream Team,
sí,
nord-americà, que va participar
92, no?
als Jocs Olímpics de Barcelona el 92. Però veurem com la Guerra Freda és a l'arrel d'aquell mític equip, d'aquell Dream Team. No, this feel like that. That 92 Dream Team shit.
Yeah, yeah. Sometimes you just gotta ball, nigga. O sigui, els hi van dedicar un rap i tot.
Sí, 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 és un equip absolutament mític. És un
qui hi havia en aquell equip? Fem una mica de memòria.
Doncs hi havia Magic Johnson, tant. Hi havia Larry Bird, hi havia el Michael Jordan, hi havia el Karl Malone, hi havia el Charles Barkley, hi havia el Patty Ewing, l'Scottie Pippen...
Que són mites del bàsquet.
Sí, 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 a més, poder-los aplegar amb un únic equip, jo crec que això és una cosa que difícilment tornarà a passar, no? De fet, aquell Dream Team esclafa els seus rivals, però més que de la vessant esportiva d'aquell equip, que jo crec que ja ha estat prou recordada, sí. On voldria centrar-me és amb el seu origen. I jo crec que el Dream Team competeixi amb aquests jugadors de llegenda ben motivat per la Guerra Freda i sobretot...
Què dius?
Sí, i sobretot per la pèrdua de l'hegemonia nord-americana en el bàsquet mundial. Per què? Perquè els nord-americans competien, d'acord amb la normativa olímpica de l'època, amb jugadors amateurs, no? Per ells, els jugadors amateurs eren els que no jugaven encara a la NBA, els que ho feien a les lligues universitàries, i amb aquests jugadors havien dominat de manera, diguem, absolutament hegemònica el bàsquet mundial. Si ens centrem en els Jocs Olímpics, com parlàvem ara de Barcelona 92, sí. el primer cop que el bàsquet és olímpic és als Jocs de Berlín de 1936, i de fet, des d'aquell moment fins a 1968, els Estats Units guanyen 7 ors consecutius i no perden ni un sol partit. I, en certa forma, el bàsquet, des del moment en el qual la Unió Soviètica, que primer havia boicotejat el moviment olímpic internacional, decideix participar a les Olimpiades, la primera vegada que ho fa és a Helsinki, el 1952, d'aquelles 7 medalles d'or, les últimes 4, els Estats Units les han guanyat amb una final contra la Unió Soviètica. De manera que això reafirma el seu...
poder americà una
exacte,
mica, no?
El seu paper hegemònic en aquest esport. El que passa és que arriba un moment que després d'aquests 7 ors olímpics, els americans perden una final, que és el primer partit que perden amb 8 Jocs Olímpics.
Mare meva, per tant, quan comença aquest sorpasso, podríem dir-ho d'alguna manera,
sí,
dels soviètics,
sí,
dels americans?
Aquest sorpasso comença a la final dels Jocs de Munic de 1972. Però els nord-americans es neguen a considerar un sorpasso perquè és un partit molt polèmic. Sí. De fet, acostuma a parlar-se d'ell com el partit més controvertit de la història. La Unió Soviètica guanya 51-50,
uf.
I els nord-americans consideren que els han robat el partit. Té un final...
Home, què han de dir, no, també?
Té un final agònic, ara, si us sembla, l'escoltem. There is time for the Russians to go to their big man, Alexander Belov. They're going to try...
M'he posat nerviosa i tot, eh?
Sí, sí, aquests són segurament els 3 segons més famosos de la història del bàsquet, on Alexander Belov fa l'última cistella que capgira el marcador i del 49-50 es passa aquell 51-50 favorable a la Unió Soviètica, però el problema rau en que aquells últims 3 segons l'àrbitre els fa repetir. És a dir, primer es disputen, els soviètics no aconsegueixen encistellar, però l'àrbitre decreta que aquells 3 segons s'han de tornar a jugar i suposen la primera desfeta des de 1936 dels Estats Units amb un partit olímpic. Però encara no es qüestiona el model americà, perquè el que diuen els nord-americans és que els hi han robat la medalla d'or. Per tant, la derrota genera dubtes, però encara no els dubtes suficients, perquè a la següent Olimpiada, la de Montreal, el 1976, els nord-americans tornen a guanyar l'or, guanyen la final a Iugoslàvia, que seria una mica la tercera amb discòrdia, emulant aquest món de l'època, no? On teníem una guerra freda protagonitzada d'una banda pel capitalisme encarnat pels Estats Units, el comunisme representat per la Unió Soviètica, i un moviment de països no alineats, on la Iugoslàvia de Tito, en certa forma, era l'estandard d'aquest tercer bloc de països amb discòrdia, doncs Iugoslàvia ha eliminat a la Unió Soviètica a la semifinal, però perd la final contra els Estats Units. I això una mica calma els ànims nord-americans i diuen, bueno, què ha passat? Continuem mantenint...
Allò ens ho van robar, però nosaltres seguim sent...
Exacte, allò va ser un robatori... I, per tant, podem continuar jugant amb els nostres jugadors universitaris perquè som la principal potència. I una mica el que ve després és aquella dècada dels 80 on els dubtes es consolidaran. El bàsquet guanya importància amb el marc de la Guerra Freda d'una dècada que, des del punt de vista olímpic, s'inicia amb els Jocs de Moscou 80. El osito Misha,
el osito Misha.
Sí, aquí escoltem...
Era la mascota, no?
Sí, 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 la mascota dels Jocs Olímpics de 1980 i una icona, no? Aquest osset, que és, un, sí. És una... de fet, al Mundial d'enguany de Rússia 2018, la mascota també era un os, però allò que dèiem que marca Moscou 80... potser pels qui van viure la infantesa en aquella època és l'osset Misha, però en realitat el que acaba sent més important a l'hora d'analitzar aquella Olimpiada és que la Guerra Freda entra de ple a l'àmbit olímpic i els Estats Units lideren un boicot que els impedirà participar per voluntat pròpia en aquelles Olimpiades i, per tant, revalidar l'or en bàsquet. I la raó que esgrimeixen els Estats Units per renunciar a participar als Jocs de 1980, és la situació que des de 1979 es viu a l'Afganistan, on les tropes soviètiques intervenen al costat del govern comunista de Kabul per frenar la creixent insurgència dels islamistes, dels mujahidins, que volen derrocar el poder comunista local. I seguiran aquesta posició de boicot 66 països... Paradoxalment, tot i que els Estats Units no participin en aquella competició olímpica, la Unió Soviètica no pot guanyar l'or en bàsquet masculí de les Olimpiades que es disputen a casa seva.
I qui guanya?
Guanya Iugoslàvia, aquesta tercera en discòrdia, que és una de les grans seleccions i una de les grans escoles. I s'haurà de treure aquesta espina, la Unió Soviètica, Mundial de 1982, que se celebra a Colòmbia, la Unió Soviètica guanya la final als Estats Units. El 1986, l'anomenat Mundo Bàsquet, en aquella època, que es disputa a l'estat espanyol, les tornes es giren i els Estats Units guanyen a la Unió Soviètica. Però què ens trobem? En l'àmbit olímpic ens trobem que, després dels Jocs de Moscou de 1980, la següent cita olímpica és a Los Angeles, als Estats Units, el 1984. I què passarà? El boicot que abans els nord-americans i els seus països aliats han practicat contra Moscou, el practicaran ara la Unió Soviètica i els seus països aliats contra els Jocs de Los Angeles 1984, on hi haurà 16 delegacions, una xifra sensiblement menor a la de Moscou 80, que no participaran en aquesta cita olímpica.
I en aquest cas com ho argumenten? Aquest boicot, no? És a dir, clar, ell sembla una mica és una venjança pel boicot que havia hagut abans.
És evident que és una venjança, però jo crec que fa molta gràcia anar a buscar la literalitat de l'argument que utilitzen els soviètics. De fet, els soviètics diuen, literalment, que els Estats Units no ofereixen les garanties necessàries per a la seguretat dels seus atletes, pel respecte als drets humans i a la dignitat humana, ni les condicions normals per a la celebració d'una Olimpiada. Recordem-ho, dos Olimpiades a la dècada dels 80, 80 i 84, no han pogut veure encara el que ha sigut el tradicional enfrontament entre els Estats Units i la Unió Soviètica.
Tampoc s'acaben enfrontant.
No, clar, la Unió Soviètica no hi va, i per tant, els Estats Units guanyen l'or, ells sí, a casa seva, i ho fan amb una final contra la selecció espanyola, que és aquella mítica selecció formada per jugadors com Epi, com Solozábal, com De la Cruz, sí, com Fernando Martín, com Corbalán, i conquereixen la medalla de plata, que en aquella època es considera una fita sense precedents, per l'absència de la qui seria la gran rival, que
doncs
és,
Units, que seria la Unió Soviètica.
Exacte, que seria la Unió Soviètica.
El que dèiem, per tant, no es tornen a enfrontar.
No es tornen a enfrontar i hem d'esperar que en l'àmbit olímpic aquestes dues seleccions es trobin al final de la dècada dels 80, a la propera cita olímpica, que té lloc a Seul el 1988. I això és poc recordat, però aquesta és una Olimpiada que també és subjecte a boicot. De fet, és un boicot que segueixen quatre països: Corea del Nord, Albània, Cuba i Etiòpia. Són uns jocs molt polititats perquè se'ls concedeixen a Corea del Sud el 1981. I Pyongyang, capital de Corea del Nord, veu que això pot suposar un progrés econòmic notable per la seva arxirrival, Corea del Sud. I, per tant, intenta que els jocs siguin compartits. I hi ha tota una sèrie d'actuacions diplomàtiques on participa el Comitè Olímpic Internacional, on participen els governs de Seul i de Pyongyang, i quan aquestes negociacions es trenquen, quan aquestes negociacions esdevenen fallides, la resposta de Corea del Nord és absolutament brutal. Hi ha un atemptat el 29 de novembre de 1987, sí, on dos agents nord-coreans col·loquen un artefacte explosiu amb un vol de Corean. És una acció que acaba provocant 115 morts, és a dir, és un autèntic disbarat, i a més és un atemptat de pel·lícula, no? Hi ha dos agents coreans, un home d'edat força avançada, acompanyat d'una noia jove, que, aquest era un avió que feia diverses escales abans d'arribar a Seul, ells pugen a l'avió a Bagdad, col·loquen l'artefacte explosiu a l'interior de l'avió, baixen amb una escala, una altra escala que l'avió fa a Abu Dhabi, i després, diguem que
esclata.
La bomba explota mentre està volant de Abu Dhabi cap a Seul, i aquests dos espies nord-coreans són arrestats a Bahrain amb passaports japonesos falsos. I se traguen dos càpsules de cianur perquè ningú pugui certificar la responsabilitat de Corea del Nord rere aquests atemptats, i aquesta càpsula de cianur funciona amb un dels dos agents, un home de 70 anys que mor a l'acte, però la jove de 26 que l'acompanyava sobreviu, acabarà sent traslladada de Seul i acaba reconeixent la seva pertinença als serveis secrets nord-coreans.
Per tant, tot plegat, això enrareix una mica l'ambient, perquè,
sí,
clar,
sí, absolutament, absolutament. Estem parlant de novembre de 1987, és a dir, mesos abans de que els jocs comencin, i, a més, amb una tensió absoluta, és a dir, estem parlant gairebé d'un clima de guerra oberta entre Corea del Nord i Corea del Sud. Tot i així, els jocs de Seul se celebren llançant una mica un missatge, com ara escoltarem amb la cançó oficial d'aquella trobada olímpica, de reconciliació.
Podem fer aquest món una mica millor, mans contra mans, no?
Sí, sí, sí.
Per tant, intenten lligar aquí...
No, aquest lliga una mica amb el missatge tradicional olímpic de anem a aturar els conflictes que viu el món. Certament, vista amb la perspectiva del temps, no deixa de ser una mica hipòcrita.
Home,
perquè la realitat dels conflictes geopolítics doncs continua en marxa, però hi ha aquest ànim d'aquest grup de música. Hi ha qui diu que aquesta és la millor cançó, el millor himne oficial que s'ha fet mai amb una cita olímpica.
Els de Seul, eh?
Sí, precisament el canta un grup que porta per nom Coreana, igual que la companyia d'aviació que és víctima d'aquell atemptat del novembre de 1987, i els Jocs de Seul, en certa forma, són un èxit, no es viu cap escenari de violència, no s'ha de lamentar cap atemptat, responsabilitat de Corea del Nord, i, en certa forma, doncs, passen a la història com uns Jocs després de Moscou i després de Los Angeles que permeten la reconciliació de tot el moviment olímpic, amb l'excepció d'aquelles absències que havíem dit,
les quatre
molt puntuals, exacte, de Corea del Nord, d'Albània, de Cuba i d'Etiòpia, que mantenen posicions molt hostils contra Corea del Sud i que decideixen que aquella cita olímpica no hi van.
Però estàvem parlant, recordem, de bàsquet. Hem començat parlant de bàsquet i de la rivalitat entre els soviètics i els americans.
Sí,
què
i
passa?
Dèiem, aquí segurament en el que passa en aquesta Olimpiada de Seul hi ha la raó per la qual posteriorment els Estats Units decidiran que ja és hora de competir amb els seus millors jugadors, amb els seus professionals de la NBA, als Jocs Olímpics. Per què? Perquè aquell 1988, després de dues Olimpiades sense enfrontar-se, soviètics i nord-americans es tornen a trobar. En aquest cas no es troben a la final, sinó que es troben a la semifinal, i els soviètics derroten 82-76 als nord-americans i... diguem que
aquest cop guanyen, no poden dir que han robat.
No, guanyen esportivament de ple dret un lloc a la final que els soviètics guanyen contra Iugoslàvia, aquesta tercera amb discòrdia. Però la derrota, en aquest cas, cou molt als Estats Units, perquè ja no és la primera, ni havia hagut durant aquesta mateixa dècada dels 80 en l'àmbit d'un mundial, però es cou molt.
Home, fa mal.
I per tant, es decidirà que a la propera cita olímpica hi participaran els millors jugadors de la NBA, aquests que havíem citat, aquest Magic Johnson, aquest Michael Jordan, aquests jugadors mítics de la dècada dels 80, que no competeixen junts amb un mateix equip fins a Barcelona 92. Què ha passat al 92?
És a dir, no ens podem permetre el luxe de tornar a fer el ridícul davant de la Unió Soviètica.
Clar, clar, i més en aquell context de Guerra Freda. Què passa? Que el món roda molt ràpid i canvien absolutament les condicions geopolítiques de 1988 a 1992. És a dir, el 1992 els Estats Units han estat construint un equip, aquest anomenat Dream Team, que de fet és una apel·lació que després s'utilitzarà per designar aquell Barça del 92 que guanyarà Lliga i Copa d'Europa, però aquesta designació de Dream Team prové d'una portada d'aquesta revista nord-americana, l'Sports Illustrated, on el 1991 col·locava alguns d'aquests jugadors, el Magic, el Jordan, el Bird, el Barkley, a la seva portada, i deia l'equip de somni, no? The Dream Team. I aquest 1991, quan ja ha començat el debat de quins jugadors es podran seleccionar, perquè això després als Estats Units és un debat nacional sobre qui ha d'estar i qui no amb aquell equip, l'Isaiah Thomas, que era un base dels Detroit Pistons, no acaba tenint-hi lloc, i això genera no